Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Salutacions i molt bon dia. Què tal, com esteu? És possible viure sense creure en res? Què volen dir termes com ara espiritualitat, religió o no creient? Seria millor un món sense ateus o sense religions? Els ateus no creuen en res? Pot haver-hi una espiritualitat atea? La indiferència és una perspectiva tan raonable com les altres? Aquestes i altres preguntes se les fa en Jordi Coromines al seu últim llibre, editat a través de Fragment Editorial, que té per títol Entre els déus i el no-res, religions, espiritualitats, ateïsmes. En Jordi Coromines és doctor en filosofia i ha treballat a la Universitat Centroamericana de Nicaragua i també a la d'El Salvador. En aquesta última ha dirigit el doctorat de Filosofia Iberoamericana. Actualment és professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, a l'ISCREP. Entre els déus i el no-res, religions, espiritualitats, ateïsmes, s'inclou tota una selecció de textos de les traces deixades per aquestes tradicions espirituals i filosòfiques que a voltes, ens diuen al llibre, divergeixen i a voltes s'entrecreuen i s'enriqueixen en la marxa a les palpentes de la humanitat des de la nit dels temps. Avui conversem, de seguida ho fem. Saludem en Jordi Coromines, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Jordi, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia.
Avui en Jordi, com dèiem a la nostra portada, ens acompanya per presentar el seu llibre, per parlar-nos del seu llibre Entre els déus i el no-res, religions, espiritualitat, ateïsmes. És un llibre que està editat per Fragment Editorial. De fet, ja sabeu que habitualment també parlem dels autors de Fragment, de tot allò que Fragment posa al mercat editorial. I avui amb en Jordi parlem d'aquest llibre, un llibre que de fet és una reflexió, Jordi, sobre el fet religiós i sobre la fe, oi?
Exactament. A mi m'agrada dir que és una reflexió sobre les creences últimes, aquelles creences on d'alguna manera hi posem el cor i, per tant, poso, diguem, potser la propietat del meu llibre o aquelles notes que el fan més original, és que tracto o intento tractar igual les creences atees que les creences religioses o les creences agnòstiques. O sigui, com deia un Unamuno, no creure és creure. No és una cosa... És obligatori. Tu creus en alguna cosa. Clar, tu pots dir soc indiferent, però també és una aposta, això. Llavors, és una mica el plantejament del llibre.
De fet, la tendència habitual, no sé si dels últims anys, de l'última dècada, quan parlem del fet religiós, de molta gent diu, no, jo no hi crec. I, per tant, es desvincula de qualsevol creença, no, Jordi?
Sí, aquí tenim un altre problema, ja més complexa, que és què hem d'entendre per religió. A mi sempre m'ha interessat molt la filosofia de la religió i és molt difícil ja precisar quin és l'objecte del nostre estudi, què volem dir per religió. Aleshores, normalment, molta gent diu jo no sóc religiós perquè entenen per religió creure en un dels determinats déus o creure en la transcendència o creure en la vida després de la mort. Però, de fet, hi ha moltes religions que no tenen déus, per exemple, el budisme o el taoisme o el confucianisme, o que no creuen en la transcendència. Per exemple, els jueus, abans dels fariseus, no creien en la resurrecció ni cap cosa d'aquest tipus, o d'altres religions que podríem posar un exemple. I el que ens trobem és que avui dia molta gent diu que no sóc religiós, però paradoxalment potser ens trobem en el segle més religiós, més furibundament religiós. És el que jo anomeno les religions líquides. Tothom coneix gent que utilitza l'alimentació o que utilitza alguns règims. D'on venen els règims? És un règim alimentici, vull dir.
Sí, la dieta, no? Com la dieta.
I o amb creences màgiques. Diu, no, jo no crec en res, però rasques una mica i llavors resulta que creuen en les energies còsmiques, amb que els arbres transmeten una energia, amb tot un amor, o amb energies quàntiques. La religió és un fet i està molt present, i a vegades està més present allà on se l'ignora més.
De fet, amb el llibre el que ens proposes és conèixer, no?, veure aquesta diversitat que hi ha, no?, de creences i de religions, no? Ara que deies, no?, que sí, estem paradoxalment en una època, no?, en la que ens toca viure això, no?, que hi ha una diversitat molt gran.
Sí, sí, estem en un món, crec que ens costa entendre que el món nostre és multiètnic. Passeges per Barcelona, pots trobar musulmans, senegalesos, negres musulmans, també cristians, protestants, hi ha tota una barreja, gent que diu que no és religiosa, ateus, que cada vegada ni és més minoritària, l'ateisme, això també és molt curiós. Per tant, el projecte del llibre era presentar aquesta diversitat intentant anar a lo essencial de cada religió, no quedar-nos amb l'exterior, no dir, va, mira els ateus, doncs mira el que va fer Stalin, que era ateu, o els cristians, mira la Inquisició. No, no. Quan parlem de cristianisme, què és, amb un pàrraf, amb un paràgraf, què podem dir que és essencial del cristianisme? O què podem dir que és essencial d'aquest o de l'altre ateisme? També vull mostrar la gran diversitat. I alhora, la necessitat de diàleg. La necessitat de diàleg, perquè al final tots creiem en alguna cosa i no pot ser que algú digui, per exemple, els creients, ha estat una posició molt normal dir, és que els que no creuen tenen algun problema o alguna cosa o han tingut algun trauma, o a l'inversa. Hi ha hagut una moda, sobretot després de la Il·lustració, a Europa, de dir, els creients són irracionals o tenen alguna mena de superstició o són infantils, com si no hi haguessin creients absolutament adults i madurs en tots els llocs.
De fet, aquest aspecte que comentes, no?, és molt habitual, no?, que a vegades quan dius, o potser per això molta gent que és creient no vol dir-ho públicament, perquè al dir que ets creient sembla que et tracten com un ignorant, no?
Sí, 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 això passa molt, i de fet hi ha gent que s'avergonyeix de la seva fe. I per això és interessant, eh? Deixa'm posar-te només un exemple. L'última enquesta europea presenta que el 70% dels països en els països nòrdics, el 70% de la població es defineix com a no creient. En els països mediterranis, a Itàlia, Espanya, Portugal, és el 44% que es defineix com a no creient. Però llavors rasques una mica i demanes, bueno, i què vol dir aquest no creient? Normalment el que entenen per no creient és que no segueixen una institució tradicional forta, com l'Església Catòlica o el protestantisme en els països nòrdics, però no vol dir que no creguin en moltes d'altres coses. Per exemple, molts joves a Lituània doncs creuen en el destí. El destí on està escrit que hi ha un destí o que hi ha alguna cosa que ens determina a tots, eh? Per això ho hem de tematitzar. I avui, això és molt interessant, avui, precisament al segle XXI, ha començat l'estudi de les creences atees. És a dir, fins ara hi havia l'estudi, la psicologia, la religió, filosofia, sociologia, la religió. Però per què no fem sociologia de l'agnosticisme, de l'ateisme, o de totes aquestes creences que no sabem on posar-les, si a la banda de l'ateisme, o poso un exemple, que aquest és, em sembla, més bèstia i que ens afecta a tots. Molts cristians, per exemple, dubten de donar la vida per un altre, i sobretot pels pobres, dius, ostres, això em fa por, etc. En canvi, a tot arreu, en tot el món, troba gent a l'actualitat disposada a donar la vida per una bandera, per una nació.
Per una pàtria, no?
Això no és una religió, és terrible. Gent que està disposat a donar la vida. Llavors, aquí podríem parlar també d'una religió, i ho veiem ara en el conflicte entre Palestina i Israel, per exemple.
Jordi, la religió ens impregna a tot arreu, o sigui, estem impregnats, encara que no vulguem, tenim la religió present. On és la religió?
Sí, jo la definició que dono de religió en el meu llibre és creure o trobar en alguna cosa exterior a tu, no que tu has creat, no que tu has fabricat o has ideat, sinó que hi ha quelcom exterior a tu que dona sentit, tu aquesta cosa, aquesta exterioritat, tu la pots recrear. Per exemple, donar la vida per al teu poble. Això és una religió, la meva de veure, a la meva manera de veure, molt perillosa, però és una mena de religió que a molta gent això li dona sentit. Tota la seva vida està vehiculada per aquell grup. Un altre pot ser doncs, el budisme, on és veritat, en el budisme no hi ha déus, però hi ha el nirvana. El nirvana no és un no-res absolut. És un no-res ple de sentit molt a prop de la mística cristiana, també, i d'altres místics. No és un pur no-sentit. Llavors, això és, d'alguna manera, religió. I l'ateisme, per diferenciar-lo, perquè sempre hi ha hagut ateisme. Mirceliade deia que inclús l'home al paleolític, abans que existés l'escriptura, hi havia ateus. L'ateisme és que no trobes sentit enlloc i màxim, o tu pots crear, tu pots dir, doncs mira, jo recreo aquest sentit. I en aquest aspecte, les dues coses són irreductibles. La tesi que defenso el meu llibre és que sempre hi hauran persones religioses i persones atees, en tant que hi hagi humanitat i en tant que no hi hagi una modificació de l'home, com plantegen els transhumanismes, etcètera. Si modifiques l'home, no sé ja què pot passar.
És com,
i d'altra banda, deixa'm aquesta precisió, perquè això és molt interessant. La pitjor religió, deia Harari, un jueu, precisament, deia, diu, no és l'islam que ens espanta molt aquí a Occident, sinó la que passa a San Francisco, on es creen les noves tecnologies i s'està fent tot per modificar l'home sense que els homes actuals participin i diguin si els interessa aquesta modificació o no. Llavors, i per tant, hi ha uns gurus que dissenyen tot això i ningú els critica, ningú els veu i tenen un poder terrible.
Bona precisió aquesta, Jordi. De fet, és clar, ara parlàvem on és la religió, no? També parla sempre del sentit orientatiu de la vida, no? On hi ha aquell sentit que ens orienta a la vida, no?
Sí. Clar, els sentits són diversos, i és molt complexa, doncs, dir quin és més veritable. Per tant, sempre, per això començo el meu llibre amb una aposta, era Pascal, Pascal diu una cosa que jo crec que és de tots els temps, diu, sempre estem embarcats, no? Sempre estem embarcats, sempre estem en un barco. Si jo sóc indiferent, molts joves, molt joves, hi ha de tot els joves, però alguns joves que he discutit el meu llibre em diuen jo m'identifico amb els indiferents. No em plantejo aquestes coses. Va, està d'acord, va molt bé ser indiferent quan hi ha un altre que pren les decisions per tu. Però què passa si jo et dic, escolta, per mi tu no ets una persona, sinó un animal? Ho hem vist ara, que ho feien l'extrema dreta jueva, deia això dels palestins, no? Són animals, per tant, jo els puc matar. Continuarà sent indiferent? I què vull dir amb això? És molt bonic ser indiferent quan hi ha uns altres que defensen alguns valors humans. Però què passa si aquests valors deixen de ser defensats? Podràs continuar sent indiferent? Aquí hi ha problemes greus. És a dir, sempre hi ha algú que et dona, quan tu no decideixes el teu sentit, els altres el donen per tu.
Jordi, és un llibre, és com un, també com una mena de manual, perquè és molt didàctic, no?
Sí, aquesta era la meva pretensió. Està entre el manual i l'assaig, perquè no és una pura presentació escèptica, sinó que hi ha tota una sèrie de tesis. Per exemple, aquesta que plantejo de com entenc la religió, com entenc l'ateisme, on veig el punt de contacte entre les diferents carences. Plantejo qüestions que una mica per épater les bourgeois, que diuen els francesos. És a dir, no veig jo un comú denominador entre totes les religions. Poso un exemple, Levinas, que era jueu, que és un gran filòsof, ell sempre deia que l'únic per la qual cosa val la pena donar la vida és per l'altre. O sigui, l'apotegma, la tesis de Levinas és que en el judaïsme la vida de l'altre té més valor que la teva. I, en canvi, doncs, trobem moltes religions, per exemple, moltes religions utilitzades freqüentment casades amb el poder, que serveixen per matar. Trobes, per exemple, als Estats Units pots trobar nacional evangelistes. A Birmània, nacional budistes. Aquí vam fer l'experiència de nacional catòlics. A Rússia tenen els nacional ortodoxes. A Ucrània, nacional ortodoxes, però que estan en contra dels altres. Llavors, el meu llibre també pretén fer una crítica, una reflexió de que no podem ser ingenus, de que hem de tindre sempre una certa dosi de dubte. La fe és confiança, però confiar no vol dir adorar, no vol dir agenollar-se. Jo confio en els meus amics, però no vol dir que jo no li vegi defectes amb els meus amics i que alguna vegada digui, per aquí no passo. Llavors,
De ser crítics, això, no?
El perill de la idolatria, el perill de agenollar-se davant d'alguna cosa.
Clar, de ser crítics, no? En definitiva,
de ser
també.
Crítics, sí, es pot dir d'aquesta manera. Ser crítics amb tot el que moltes vegades suposa, perquè la religió, com que vehicula les creences centrals de la persona, és quelcom molt interessant pel poder. I el poder sempre intenta utilitzar-la. I clar, i això és recíproc. També el poder religiós diu, escolta, doncs a mi m'interessa el poder polític. I això passa amb totes les religions i totes les creences, també amb l'ateisme. Pensa, l'Stalin matava boys scouts o pagesos perquè no eren l'home nou. Perquè no podien ser home nou. I ara amb el transhumanisme doncs diuen, bueno, hem fracassat, la il·lustració ha fracassat, volíem a través de la formació humana alliberar l'home i veiem que continuem fent les mateixes bestieses de sempre. Per tant, l'única nostra esperança és modificar-lo genèticament. Però això fa molta por. Llavors, qui ho ha de decidir, això? Com ho fem? Aquesta és una mica la idea del llibre, plantejar aquestes qüestions, veure quin és el futur, replantejar-nos. Per exemple, el segle passat sempre es va dir que hi havia una secularització i que les religions desapareixeran. I Peter Berger, que era un gran sociòleg, va acabar dient, els seus últims dies, va dir, el nostre segle és el més religiós que ha existit mai, el segle que vivim ara. Llavors, és una mica el debat que circula amb el meu llibre. Un debat inquietant també perquè no prenc partit. És a dir, jo evidentment tinc les meves pròpies creences, potser ho faré en un altre llibre, però aquí la meva voluntat era de poder-les presentar...
Exposar.
Amb la màxima empatia possible, exposar-les amb la màxima empatia possible, inclòs idees absolutament oposades a la meva manera de veure, però amb una certa simpatia o una certa intent de comprensió de per què una persona creu això.
De fet, ara parlaves, no?, d'aquesta paraula d'empatia. Abans també comentaves el fet de que vivim en una societat en la que necessitem aquesta comunicació, no?, aquesta relació entre uns i altres, entre les religions, i també la necessitat de l'empatia, no?, de dir, de conèixer l'altre i de respectar l'altre, no?
Sí, aquí hi ha també una de les idees nuclears del llibre. Quan jo parlo d'espiritualitat, desprenc l'espiritualitat del camp religiós. Moltes vegades, durant segles, són les religions els que s'han apoderat d'espiritualitat. No? Jo dic, hi ha també la possibilitat d'una espiritualitat atea. L'espiritualitat és universal. Els homes, pel fet d'estar oberts a la realitat, pel fet de tenir consciència, llenguatge, tot això que més o menys tots sabem, sabem que morirem. I sabem que la nostra vida dura relativament poc i hem de decidir com vivim. Podem viure de moltes maneres. Puc decidir, escolta, jo cuido el meu jardí i escoltaré Catalunya Ràdio de tant en tant, o puc decidir, escolta, jo lluitaré per això, lluitaré per allò. He de prendre aquestes decisions i això ens caracteritza a tots. A tota la humanitat ens fa por la misèria. No ho volem. I sempre dic que el meu llibre, malauradament, no el pot llegir el que passa gana, el que està lluitant cada dia, perquè passa gana no és només el que veiem per la televisió. Hi ha molta gent a Catalunya doncs, que està, des de que es lleva fins que va a dormir, ha de lluitar pel pa de cada dia. No podrà llegir això. que pot colmar l'espiritualitat. I això també és una característica bàsica de tota la humanitat. I en general totes les religions s'han preocupat per desenvolupar aquesta empatia, per destacar la importància de l'orfe, de la viuda, de l'altre, per comunicar-se. A vegades amb el budisme serà, doncs, es parlarà de compassió, en la tradició cristiana d'amor, en el Tao es parlarà del desaferrament, però sempre hi ha aquesta voluntat d'acostar-se a l'altre.
Jordi, només ens queda un minut, però si et volia preguntar, de fet, tinc moltes més preguntes, però no tenim més temps, ara que parlaves d'aquest concepte, no? Em venia al cap. Hi ha molta gent que diu, no, jo no soc religiós, però sí que tinc espiritualitat, no? No sé si és una frase que és un contrasentit o no, o si es pot ser espiritual sense ser creient o sense tenir el component de la fe i de la religió.
Sí, sí. Jo diria que tothom és espiritual, perquè tothom es pot plantejar qüestions, i si no, arribarà un moment que t'ho plantejaràs, quan et vagis a morir, o quan es mori el teu fill, o quan hi ha una desgràcia, tu et plantejaràs, bueno, què hi fem aquí a part de treballar? I en això tots som espirituals. Què passa? Aquesta espiritualitat després es desenvolupa amb certes creences. Per alguns joves, per exemple, doncs pot tenir sentit l'ecologia, defensar l'humanitat, això els hi donarà sentit, però és una manera d'expressar aquesta espiritualitat que és una apertura a l'estranyesa, a la sorpresa de la vida. Què hi faig jo aquí? Les preguntes fonamentals. Per què visc? Per què moro? Què és la bellesa? Hi ha bellesa? Totes aquestes qüestions que ens afecten absolutament a tots.
Jordi Coromines, autor del llibre Entre els déus i el no res, religions, espiritualitats, ateïsmes, un llibre que ha editat Fragment Editorial. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
Moltes gràcies a tu, Emili, t'ho agraeixo.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit, abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Avui acaba a Roma l'assemblea del sínode de bisbes sobre la sinodalitat. Ahir dissabte a la tarda ja es va fer públic el document de síntesis amb totes les propostes que s'han realitzat i que serviran per obrir la sessió final, que serà justament a l'octubre de l'any vinent. Reconec que no ens ha donat temps per resumir-ho i ho farem diumenge vinent. Però sí que ens podem fer ressò de la carta al poble de Déu que es va aprovar i publicar dimecres passat a la tarda i que va ser molt ben acollida per tots els membres de l'Assemblea. En aquesta carta es diu ben clar que la sinodalitat és el camí de l'Església del tercer mil·lenni. D'entrada es reconeix que han passat ja 2 anys des que a petició del Papa Francesc es va iniciar un llarg procés d'escolta i discerniment, obert a tot el poble de Déu, sense excloure ningú per caminar junts sota la guia de l'Esperit Sant. Tot seguit, en el text es reconeix el treball que s'ha fet aquests dies, quan diu que ha estat una experiència sense precedents. Per primera vegada, homes i dones han estat convidats, en virtut del seu baptisme, a seure a la mateixa taula per formar part no només de les discussions, sinó també de les votacions. Junts, en la complementarietat de les nostres vocacions, dels nostres carismes i dels nostres ministeris, hem escoltat intensament la paraula de Déu i l'experiència dels altres. Hem compartit amb humilitat les riqueses i les pobreses de les nostres comunitats a tots els continents, tractant de discernir el que l'Esperit Sant vol dir a l'Església avui. Hem experimentat també la importància d'afavorir intercanvis recíprocs entre la tradició llatina i les tradicions de l'Orient cristià. La participació de delegats fraterns d'altres esglésies i comunitats eclesials ha enriquit profundament els nostres debats. La nostra assemblea s'ha dut a terme en el context d'un món en crisi, on les seves ferides i escandaloses desigualtats han ressonat dolorosament en els nostres cors i han donat als nostres treballs una gravetat peculiar, més encara quan alguns dels nosaltres venim de països en els quals la guerra s'intensifica. Hem pregat per les víctimes de la violència homicida, sense oblidar tots els qui la misèria i la corrupció els ha abocat als perillosos camins de la migració. Hem garantit la nostra solidaritat i el nostre compromís al costat de les dones i dels homes que en qualsevol lloc del món actuen com artesans de justícia i de pau. Per progressar en el discerniment, l'Església necessita absolutament escoltar tothom, començant pels més pobres. Això requereix, per la seva banda, un camí de conversió que és també un camí de lloança. Es tracta d'escoltar aquells que no tenen dret a la paraula en la societat o que se senten exclosos també de l'Església. Escoltar les persones víctimes del racisme en totes les seves formes, en particular en algunes regions dels pobles indígenes, les cultures dels quals han estat humiliades. Sobretot l'Església del nostre temps té el deure d'escoltar amb esperit de conversió aquells que han estat víctimes d'abusos comesos per membres del cos eclesial i de comprometre's concretament i estructuralment perquè això no torni a succeir. Per acabar, i de cara al futur, el text diu: l'Església necessita també escoltar els laics, les dones i els homes, tots cridats a la santedat en virtut de la seva vocació baptismal. L'Església necessita particularment, per progressar en el discerniment sinodal, recollir encara més les paraules i l'experiència dels ministres ordenats, els sacerdots, primer col·laboradors dels bisbes, dels diaques, que a través del seu ministeri representen la preocupació de tota l'Església pel servei als més vulnerables. I també ha d'estar atenta a aquells que no comparteixen la seva fe, però que busquen la veritat. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquest diumenge es clausura la primera sessió de la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Hem arribat fins aquí després de fer un llarg camí per les diòcesis d'arreu del món, per les diverses conferències episcopals i en les trobades continentals que han anat marcant el camí del sínode. L'itinerari que hem recorregut junts no ha estat en va. Hem anat descobrint els trets que han de caracteritzar una església sinodal, uns trets que encara cal anar perfilant, reflexionant i discernint. Volem avançar vers una església més sinodal en la seva universalitat, en la seva concreció diocesana i en cada grup i comunitat eclesial. Assenyalo algunes d'aquestes característiques que es recullen en l'Instrumentum Laboris. El Concili Vaticà II parla de l'Església com a poble de Déu, en el qual cada un dels seus membres té un paper específic, irreemplaçable i complementari. Ara bé, allò que ens uneix i identifica com a poble de Déu és l'Esperit Sant rebut en el baptisme que ens fa fills de Déu, membres de la seva família, iguals en dignitat i responsables tots plegats d'una missió comuna que és l'anunci de la salvació i l'esperança que ens porta Jesús. Aquesta missió tindrà sentit si la duem a terme junts i en comunió. L'Església és un àmbit d'encontre, d'escolta recíproca, de diàleg, d'acollida per a tothom. Com a poble de Déu, hem de ser capaços d'abraçar cada persona, acceptar-la tal com és i acompanyar-la des de la seva situació a l'encontre amb Déu. Un dels aspectes distintius de l'Església sinodal és saber reconèixer aquestes tensions i, sobretot, ser capaços de gestionar-les, moguts per l'Esperit Sant i mantenint viva la comunió. Tot plegat fa que el discerniment sigui un repte i una necessitat que acompanya el camí sinodal i la vida de l'Església. Discerniment per copsar el pas de Déu en la vida de les persones i del món, per anar descobrint a què ens crida l'Esperit Sant en aquest moment concret. Discerniment en la vida personal i en la comunitària, en el dia a dia de la nostra fe. Una Església que vol discernir escoltant l'Esperit Sant i deixant-se guiar per ell. Benvolguts germans i germanes, ha estat un mes de treball exhaustiu, d'escolta mútua sota l'impuls de l'Esperit. La vida sinodal no és una estratègia per organitzar l'Església, sinó l'experiència de poder trobar una unitat que abraça la diversitat sense cancel·lar-la, perquè està fonamentada en la unió amb Déu, en la confessió d'una mateixa fe sota el guiatge de l'Esperit Sant. Que Santa Maria, Mare de l'Església, ens ajudi a tots.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.